Arribant amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Avui al divan, al quiròfan, s'hi respira pau, ordre, meticulositat. Uns llums blaus, leds, atorguen a l'espai una atmosfera equilibrada. En marxa una intervenció a l'Hospital Clínic de Barcelona. El nostre cirurgià està tranquil, concentrat, amb seguretat dona indicacions i opera amb delicadesa. Sona aquesta música, s'ha preparat a fons per ser el millor. Referent internacional, ha esdevingut un model de cirurgià actual, capaç d'introduir, desenvolupar i estandarditzar vies d'abordatge menys agressives, indolores i estèticament pulcres. Amb més de 10.000 intervencions, farà que tot sembli senzill. A cada pacient el tractarà com si fos gairebé de la família. El mira als ulls sempre i somriu. Proper, irradia optimisme i desprèn seguretat. Les tiroides, les paratiroides i les suprarrenals són la seva especialitat. Doctor Òscar Vidal, benvingut al divan.
Gràcies, bona tarda.
No és un quiròfan? És un estudi de ràdio? Anem bé? Què ens hi falten? Els leds blaus? Què hauria de ser això?
Home, això impressiona, eh? Si no vens mai.
Sí.
Primer, parles molt bé, s'ha de dir.
Gràcies.
I el quiròfan no sempre respira aquesta tranquil·litat.
No respira aquesta tranquil·litat.
No sempre els leds són blaus i no sempre s'escolta manar.
No sé què està passant aquí, que no tenim la informació bona.
No, sí, sí, en el meu quiròfan sí. El quiròfan que jo faig servir, sí.
No, el quiròfan del doctor Vidal.
En aquest sí.
I a manar perquè al doctor Vidal a manar li va bé, no? Sí, sí.
Em va bé a mi i va bé a l'equip.
Per què va bé a l'equip?
Perquè és una música que la pots escoltar sense estar tararejant-la, sense seguir molt la cançó. Sempre és més o menys igual. I el quiròfan, home, el cirurgià ha d'estar tranquil, però també ha d'estar tranquil l'equip, eh? Pensa que a vegades són hores i quan estàs molt concentrat el temps passa i tu no te n'adones, però els del teu costat sí.
Tu no te n'adones per al grau de precisió i concentració.
Perquè estàs concentrat, clar.
L'equip de quantes persones?
Pues arriba a haver 12 persones, ben bé, en un quiròfan.
12 persones. Sentiríem el doctor Vidal que dona quines instruccions, que no hi hem entrat mai desperts al divan. Ai, al divan, al quiròfan. Quines instruccions dona?
Home, instruccions, habitualment, com que l'equip és molt, molt estanc, no se n'han de donar moltes. Però sí que és veritat que tot comença preguntant si podem rentar-nos allà, si podem començar, diguéssim, a preparar-ho tot i després fent un checklist. És important.
Un checklist?
Home, hem de saber que el malalt que operem és el que toca.
Sí, estàs clar.
La banda que operem és la que toca, que tots estem allà i sí, que sabem el que hem de fer. Això és important, eh? És un canvi que ha vingut els últims anys i que, sorprenentment, abans no ho fèiem.
No es feia
un
checklist i ens podíem equivocar de persona, podíem equivocar-nos de glàndula.
Això, no, de glàndula això no. De persona, bueno, no t'equivoques de persona, però hi ha un moment en què dius, noi, era un home o una dona, això?
I
No. Això passa, això pot passar.
Per què canvia que sigui un home o una dona?
Perquè un home té una cosa, una dona té una altra. Són...
Però que no estàvem aquí a les tiroides.
Tu imagina't, eh?
Sí.
Que anem a operar la Sílvia Coppolo.
Sí, m'ho imagino.
I és el segon cas del dia.
Sí.
La Sílvia Coppolo per al taxi. I com que ingressa el mateix dia, arriba una mica més tard, truca, i com que el primer malalt ja hi és, diuen, doncs, operem a Pepita. I no ens ho diuen. Anem a quiròfan, i a lo millor aquell dia l'equip no és el tot habitual.
Allò que passa, algú
que
està malalt,
passar,
hem canviat, una substitució,
passar.
Vacances, una baixa per maternitat...
Pot passar.
Sí?
Nosaltres, un cop arribem allà, hi ha uns assistents que ens preparen una miqueta el que és el camp quirúrgic, i a vegades podem arribar que el malalt ja està adormit, i que el malalt, doncs, bueno, ja està tot el camp organitzat.
Clar, és que ha d'estar adormit, no? Ha d'estar sedat, no? Quan arriba a quiròfan, necessàriament, no?
No, bueno, no, està despert. El que passa que després no se n'en recorda tot el que ha passat abans.
No em crec res d'això.
Sí.
Està despert?
Sí, t'adormen a quiròfan. Tu t'han operat, no? No t'he operat jo?
Sí.
I tu vas arribar adormida?
Constato la dada, la reafirmo. Jo m'hi havia semblat que estava adormida.
No, estaves desperta. El que passa que la medicació que es fa servir fa una miqueta d'amnèsia, tant per davant com per darrere. I aquells moments en què un malalt està vigilant, poruc dintre del quiròfan, habitualment no se'n recorda després.
Desapareixen de la memòria?
Habitualment, sí.
100% desapareixen de la memòria?
No, 100% no ho sé. Però el que sí que és segur és que moltes vegades acabem d'operar, parlem amb el malalt, sí, i diem, ha anat tot molt bé, ens veiem després...
I què diu el malalt?
I quan ve consulta és, doctor, vostè no vol veure.
Ai, que bo! Diu, vostè hi era?
Diu, a vostè no el vaig veure.
Segur que no era un avatar?
No, no. Llavors, si nosaltres quan arribem al quiròfan, estigui, sí, com estigui el malalt, fem un checklist, nom, cognoms, equip, què hem de fer, quina banda, què li passa, ta-ta-ta-ta-ta-ta, mai ens equivoquem.
El malalt, el pacient, la persona que l'han d'operar, seria capaç de dir el seu nom?
No, això ho fem quan està adormit.
Això ja és, no, quan està adormit, eh? Sí? Avui parlem amb el doctor Òscar Vidal. Ens ha triat, entre altres cançons, aquesta, l'Hotel California Diggles. Per què, doctor Vidal?
Mira, aquesta cançó a mi m'encanta. Fa no sé quants anys. És el que la vaig descobrir que no paro de sentir-la. Fins que vaig saber el que deia. Mm-hmm. Llavors, quan entenc el que diu, bueno, m'agrada una miqueta menys.
Per què?
Perquè té aquesta mística, aquest misteri. Jo pensava que era una cançó més simple, en tot cas. I és una cançó que pot tenir darrere, doncs, alguna altra cosa.
Algun embolic, alguna substància...
Alguna cosa, sí.
Alguna però, bueno, cosa així.
Però m'encanta escoltar-la. La podria sentir 3 o 4 cops seguida.
Les tiroides. Per què va escollir les tiroides?
No vaig escollir.
Van ser les tiroides que van escollir el doctor Vidal?
No. Res de tot això. A vegades a la vida, sí, acabes fent alguna cosa que no t'imagines. I jo no anava per aquest tipus de cirurgia. De fet, no m'agradava gens. La trobava llarga, avorrida, hemorràgica...
Hemorràgica.
Uf, era una passada.
Això és hemorràgic. No se m'hauria acudit mai com a adjectiu, eh? Ja ho entenc, això, sí, un cirurgià.
No m'agradava gens. M'agradava més algun altre tipus de cirurgia, l'esofagogàstrica en concret. Però va ser el meu cap de servei, el doctor García Valdecasas, que em va dir, tu, ara és tiroides. Bueno.
I per què ho va dir, el doctor García Valdecasas?
Perquè faltava algú que ho fes.
Ah, però hauria d'haver dit amb algú altre.
No, jo era molt jove, llavors. Pensa una cosa, els cirurgians, quan ens formem,
sí,
tenim un ampli ventall de possibilitats després de supraespecialització. Sobretot en hospitals, doncs, com el clínic, no? Llavors, tu pots estar molt centrat durant la residència i el primer període de la teva formació com a cirurgià, formació acadèmica i en recerca, amb alguna línia concreta, jo estava concretament al càncer gàstric, i que hi hagi línies que necessiten, doncs, de gent jove que les tiri endavant o de, bueno, o de que hi hagi una volta, diguéssim, en aquell moment perquè hi ha alguna revolució tecnològica.
Sí.
I el meu cap de servei, doncs, va entendre que jo podia fer aquesta mica de revolució. De fet,
revolució.
Sí, s'ha fet una revolució en 15 anys. Sí.
Bueno, molt bé. A veure, no sabem res, doctor Vidal. Com podem passar a veure quina revolució s'ha fet en la manera d'intervenir?
Doncs mira, és bastant simple i es pot entendre perquè hem viscut altres revolucions paral·leles, no?
Sí.
La cirurgia, i sobretot la cirurgia endocrina, estava molt, molt retrasada fa 15 anys en quant a tecnologia, abordatges mínimament invasius, diagnòstic i sobretot gent que s'hi dediqués. Sempre hi ha hagut patologies que, pel que sigui, tenen menys glamour que altres.
Menys glamour.
Doncs sí.
Per exemple,
una cosa que té molt glamour és el trasplantament hepàtic, per exemple, no? Llavors, sí, si tu li preguntes a un cirurgià jove, tu què vols ser, no t'equivocaràs. Si dius que dintre de les seves tres opcions,
sí, una
és aquesta.
Molt bé, potser el trasplantament hepàtic té glamour, però en canvi parlava amb el doctor Pere Ginés, hepatòleg eminent, que em deia...
Bon amic.
No té glamour això de dedicar-se, diríem, a la prevenció de les malalties del fetge. Jo, esclar, jo penso, són uns cracs i em parlen del glamour del fetge, del trasplantament...
I li has preguntat si té glamour ara o quan va començar?
Perquè, no, ell crec que es referia ara també.
Clar. No, però quan va començar igual sí que en tenia.
Ah, no ho sé.
Hi ha coses que canvien.
Molt bé, el trasplantament hepàtic té glamour.
Sí, molt. Sí.
Molt. I, en canvi...
Ara el tiroides també en té. Però no en tenia. No, en sèrio, no en tenia perquè...
Ara, què ha passat? Mai hauria pensat.
Jo t'ho explicaré.
Té glamour, sí. A veure...
Des del punt de vista quirúrgic,
sí, la
supraespecialització ha portat una millora en les tècniques, gent dedicada a fer alguna patologia concreta,
uh-huh,
i... aplicació de la tecnologia que hi ha. tot això fa 15 anys, dic 15, sempre dic 15, però igual ja en són...
algun... 25.
No, 25, la... bueno, 20.
A la que et descuides,
a la que et descuides.
Fa 20 anys de tot.
Bueno, quasi, quasi que sí. Doncs era un tipus de cirurgia que era, sí, era pesada. Era, es diagnosticava poc, malament, i no teníem eines. Pues igual que en un colon estàvem fent la laparoscòpia i fèiem servir un tipus d'energia concreta, aquí no. Aquí estàvem donant punts, posàvem clips. Llavors hi ha un moment en què cirurgians joves, i algun no tan jove, agafen en els grans hospitals la responsabilitat de tirar endavant les unitats de cirurgia endocrina.
Sí.
I doncs és el cas que em van ocupar a mi. Sí. I llavors et dones compte de que altres avenços que s'estan aplicant a altres camps de la cirurgia, sí, es poden aplicar aquí. Pensa una cosa.
Com ara quins? Com quins avenços?
Doncs, per exemple,
com ara?
La imatge, per exemple. Ah, l'endoscòpia.
Clar.
Però penseu una cosa. Jo quan dic això, em refereixo que fa 18 anys tothom feia un tiroides. Tothom s'atrevia.
Per fer un tiroides? Què vol dir fer un tiroides? Treure la glàndula?
Sí, treure la glàndula, sí.
I s'hi atrevia perquè era fàcil?
Perquè semblava que podia ser fàcil i perquè era una cirurgia que no necessitava, a priori, d'una supraespecialització perquè, total, feia servir un bisturí, uns punts i uns clips. En el moment en què tu apliques...
Sí, talles... Cuses
i tanques.
I tanques.
Sí.
Ja està.
Al final és el que fem, eh? El que passa que ara tallem, no cosim i sí tanquem. Mm-hmm. Llavors, en el moment en què gent jove que té ganes de dedicar-se a això comença a aplicar endoscòpia, cirurgia mínimament invasiva, energia, dispositius d'energia, una sèrie de coses que ja existien i que s'estaven desenvolupant, però no per aquest tipus de cirurgia, aquesta cirurgia passa, primer, a tenir un atractiu, perquè s'està fent algú nou i diferent. Segon, passa a tenir molt bons resultats, a la vista estàs. I llavors, la gent més jove... Sí, clar, llavors la gent més jove...
Sí, que és el meu cirurgià.
La gent més jove, sí, comença a agafar, diguéssim, com les ganes, sí, de veure què està passant aquí. Mm-hmm. I de veure que aquest tipus de cirurgia ja té algun atractiu. A més, és una cirurgia molt diferent al reste. Nosaltres, a part de ser cirurgians, hem de ser també una mica endocrins o bastant endocrins.
Cirurgians, endocrins i una mica artistes.
Bueno, i una mica artistes, poder sí.
Clar, una mica, això de la pulcritud, la
home,
precisió...
Home, has de tenir aptituds, està clar.
Llavors, vaig a pams. Diu, tothom s'atrevia a fer una tiroides. Mm-hmm. Per què s'hauria de treure aquesta glàndula? Que després mirarem per què és tan important que ni la tenim en compte. Però per què s'hauria de treure o mig treure?
Doncs mira... principalment per dos tipus de motius. Un motiu és que la glàndula no funcioni bé, que funcioni en excés, per exemple, i que no hi hagi cap més opció que treure una part o tota la glàndula perquè està hiperfuncionant.
Mm? Però semblaria que s'hauria d'anar a que el motor, si està hiperfuncionant, funcioni menys, en comptes de treure el motor.
Sí, és un bon raonament. No? Però a vegades, a pesar d'intentar frenar-lo, no es pot frenar. I a vegades, no poques, arribem a això. Però això és perquè funcioni malament.
Val bé.
Però per una altra banda, perquè li surti un bony, perquè tingui un problema morfològic, que en diem, perquè li surti un tumor. Benigne o maligne, però perquè li surti.
Fins i tot si fos benigne, s'hauria de treure?
Sí,
perquè es pot,
sí,
malignitzar o per què?
Bueno, perquè es pot malignitzar poques vegades, però uh-huh, estem parlant d'entre un 5 i un 11% de nòduls que són malignes, però moltes vegades perquè donen molèsties. Pensa que el coll no és distensible, pràcticament. O sigui, el coll és una...
Què vol dir que no és distensible? No,
home,
no,
la panxa... Jo dic, mira, jo quan era jove era prim, no? Bueno, i ara ets gras.
O
bueno,
estàs embarassada de 8 o 9 mesos. Que
tu pensa, sí, clar, exacte. Tu ara pensa el coll i posa-li un bony de 4 centímetres. Doncs es veuria des de la porta, no? Aquest bony que està, sí, en aquest coll ocupant un espai que no li toca, comprimeix la tràquea, pot comprimir l'esòfag... bueno, pot donar problemes. Llavors, hi ha vegades en què operem els malalts per aquest motiu.
Gairebé com a prevenció de problemes més greus o més grossos posteriorment, com a prevenció?
Podem parlar prevenció, però és tractament, en veritat. O sigui, el malalt que arriba al quiròfan és el malalt que, per exemple, doncs ha de dormir semiestirat, perquè quan s'adorm i se li gira el coll, un nòdul li comprimeix la tràquea i s'ofega.
Llavors, per preparar-se... per fer tot això, doctor Vidal, què has fet, doctor Vidal? On has anat? Qui t'ha ensenyat?
Mira, primer has d'estudiar molt. Primer has de fer una carrera difícil.
Sí.
Jo no era bon estudiant, però bueno, mira, me'n vaig sortir. Me'n vaig sortir.
I com es pot ser un bon cirurgià si no s'ha estat un molt bon estudiant?
És que no té res a veure.
Ah, no?
No. Jo penso que si la carrera et dona el carnet, com el carnet de conduir, a partir d'aquí fas un examen que és el MIR, que tothom coneix, avui en dia tothom ho coneix, el món mèdic el coneix, tothom opina. Fas aquest examen i llavors entres a una formació especialitzada dintre d'un hospital. I amb això et donen un altre carnet, per dir alguna cosa. El carnet de cirurgià.
Sí.
Però en el cas nostre som cirurgians generals aquí al nostre país.
Sí.
I som cirurgians que podem fer des d'operar doncs, el tiroides que faig jo doncs, fins a unes morenes, per dir alguna cosa. Passant per tot el que vulguis.
De dalt a baix.
Aquí està. Llavors hi ha hospitals on és veritat que no tenen aquesta capacitat per supraespecialitzar-se i hi ha cirurgians que fan més o menys de tot. Els hospitals, diguéssim, grans, i sobretot els universitaris, que nosaltres fem molta docència, tenim aquesta capacitat de tenir equips superespecialitzats. Llavors, jo que em vaig formant aquí, vaig veure això. Em van dir, has de fer el tiroides, i em van dir, però no et ficaràs a fer això demà. T'has d'anar a formar.
On?
Doncs mira, el meu jefe volia que m'anés a Nova York, i jo vaig dir que no. Vaig dir que no perquè m'havia d'un any, i tenia doncs, dos nens petits, i la meva dona, que té un negoci. I clar, vaig dir, què faig? A més, als Estats Units no pots operar.
Per què?
Bueno, perquè les lleis allà són molt estrictes.
Ets estranger?
Bueno, has de fer uns exàmens molt severs perquè et puguin deixar tocar algun malalt.
Sí, com una mena de convalidació, no?
Però
sí.
molt complexa, sí. Bueno. Habitualment allà es va investigar. Llavors jo vaig dir, bueno, i si vaig a algun lloc a operar, què? I em van dir, doncs mira, a França hi ha molt bons cirurgians, fa 20 anys eren els millors cirurgians endocrins, perquè allà sí que hi ha l'especialitat de cirurgia endocrina. I me'n vaig anar allà, a través del professor Fernández Cruz, que era el meu cap en aquell moment directe, doncs vaig anar a Marsella i vaig estar 6 mesos allà operant com un boig. Tal qual.
Tu pots córrer com un boig, però és clar, operar com un boig, què vol dir operar com un boig?
Doncs mira, allà
quantes
es feien
intervencions cada dia?
Entre 8 i 10.
Però hi ha un moment en què el cos es cansa.
Sí, però a ells els hi dona igual.
Però l'error, llavors, està assetjant l'error, eh?
És evident que sí.
I què?
És un altre sistema. O sigui, aquí en això és impensable. Aquí nosaltres tenim molt en compte el malalt. I tenim molt en compte que el malalt segueix amb la seva vida i que ho hem de fer-ho molt i molt bé. El sistema aquest amb el que em vaig formar jo és un sistema on el malalt arribava amb un paper on deia el que s'havia de fer.
Mm.
No el coneixíem, eh?
Un paper?
Un paper. Agafaves i deies, hemitiroidectomia. Vinga, cap a quiròfano. Sortia i quan li donàvem l'alta, li donàvem el paper d'alta i un bitllet de tren.
Quin horror.
I se'n anava cap a casa seva. I jo preguntava, però escolta, i les complicacions? On tenim?
Diu, home, si n'hi ha alguna, perquè, clar, no les veuen, no?
Bueno, diu, si n'hi ha alguna, el seu metge ja ens ho dirà. I de tant en quant, algun endocrino doncs de la zona del sud de París, enviava un e-mail dient que havia tal malalt ingressat que tenia un problema. Deien, aquest n'ha tingut un. Bons tècnics, mals metges.
Bons tècnics, mals metges.
Però jo anava a aprendre a fer de tècnic, perquè de metge ja en feia aquí.
Avui parlem aquí al divan amb un doctor Òscar Vidal, cirurgià endocrí.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Aquesta senyora que canta, amb aquesta veu tan prodigiosa, es deia Melita Galli Cursi. Mm. Ho dic bé, eh? Aquí està fent doncs, un fragment de l'òpera Filemón i Baucis. Aquesta peça, de fet, no ens l'ha triada l'Òscar Vidal, però a la Melita la té ben present. Per què, doctor Vidal? Mira com riu, eh?
Sí, perquè està molt bé. No, està molt bé això, perquè jo, sí. jo no la coneixia. A mi no m'ho van explicar. Quan vaig fer la carrera, ningú em va explicar que hi havia un nervi,
sí,
que era una branca d'un altre nervi, i que tenia nom de nervi de Galli Cursi, ningú m'ho va dir.
Que semblaria com si fos el nom del metge que l'hagués trobat, però no.
No. Pensa que aquest és un nervi que es descobreix arrel de que li lesionen amb aquesta soprano.
És a dir, la van operar,
sí, sí,
i li van tocar aquest nervi.
Tenia un goll. I la van operar desperta, o sigui, bueno, anestèsia local.
Sí,
sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Precisament perquè pogués seguir parlant i per no lesionar el nervi que ens fa parlar.
Què és?
El nervi laríngic recurrent. No és el seu.
El recurrent.
No és el seu. D'acord? I què va passar? Que aquest nervi no li van alterar.
És a dir, aquí tenim... Estem operant... És com si estigués a la carnisseria. Diríem, i no hem de tocar el nervi recurrent. No. Perquè si... Però és molt fàcil tocar-lo.
És fàcil, però sí, és fàcil. Però aquest és gran. Aquest nervi, diguéssim, que dintre del que són els nervis del coll, de 2 o 3 mil·límetres, ja, té un calibre suficient.
Però si el toquéssim, afectaríem la veu.
Es quedaríem així de fònics. Parlaríem així.
Quin horror. Llavors, a ella la tenien desperta per comprovar que continuava parlant i, per tant, és a dir, que podia parlar bé i que, per tant, no s'havia tocat el recurrent.
Correcte.
Però?
Però hi havia un altre nervi que no sabien que existia i que molta gent avui en dia, i operant tiroides, no saben que existeix, que és el que fa que tinguis el to de veu que tens tu. Tu podries parlar jo també, però no podríem cridar. I aquest nervi, el de Melita Galecurchi, ens permet fer els tons aguts.
Per que és tant, el que ella feia. La posa amb la Melita. Aquí, mira, la Melita. Melita, vine. Mira. Clar, i a més aquí passa de més agut. Ara com puja, eh?
Mm, una veu molt dolça. Doncs diuen que després de la cirurgia,
sí,
la seva veu va quedar fantasmagòrica. I va haver de deixar de cantar.
I ningú va saber que era perquè li havien tocat aquest nervi. Quan es va poder descobrir això? Molt temps després?
Home, van mirar què passava. No, molt temps després tampoc. A la que veus que passa això, comences a mirar més i comences a estudiar més cadàvers i llavors veus un nervi que fa menys d'un mil·límetre i que a vegades ni es veu perquè està dintre de la musculatura de la laringe i que és el causant d'aquest problema.
I com aquell que el doctor Vidal diu, comences a mirar més cadàvers. Quedava per aquí, un altre quedava per allà, diu, a veure, aquest me'l vas obrint, a veure què li trobo. Si comencéssim a mirar molts cadàvers, trobaríem que hi ha moltes persones que tenen càncer de tiroides i que no ha donat mai cap símptoma i que, de fet, no ho sabíem i s'han mort de qualsevol altra cosa?
Doncs mira, la veritat és que sí. Aquí a Europa hi ha molt pocs estudis epidemiològics al respecte. Als Estats Units en fan més. I, home, diuen que quasi bé la meitat de gent que se li fa l'autòpsia als Estats Units té goll i d'aquests quasi la meitat té un càncer de tiroides.
I de què ve el goll? I de què ve el càncer de tiroides?
Oh, és una pregunta molt difícil.
Oh, és que ja duem una estoneta i ja m'havia d'espavilar. Diu, et vaig deixar la veu. Ara fent-ho. No?
No, això és multifactorial, això, eh?
Sí.
O sigui, anys abans sí que se sabia que el goll venia per dèficits d'algun tipus de nutrient. Avui en dia ningú beu aigua de l'aixeta, de la font d'allà del poble, tothom beu aigua embotellada, cada cop hi ha menys goll, per suposat, però sí que hi ha zones que són endèmiques, hi ha una mica d'agregació familiar, i el càncer de tiroides, majoritàriament, per sort, és una cosa que és, no és hereditària, sinó que és, bueno, et passa.
Clar, però quan diem passa és perquè, de fet, no sabem per què passa.
No ho sabem. Hi ha alguns factors que són desencadenants, és veritat, com les radiacions ionitzants, com una quimioteràpia prèvia, el tenir antecedents familiars. Però si em dius allò, mira, és que, jo què sé, si fas una dieta pobra en fibra, doncs tens més risc de tenir càncer de colon, d'acord? ¿Vale?
Sí.
Doncs aquí no tenim cap
radiacions,
cosa
d'aquestes. Hem de tenir el microones allò a 1 metre de la cuina o què fem?
No són radiacions, no, és ultrasò. Jo diria que és diferent.
Llavors, què podem prevenir de tot això?
No, ja no ho sé què dir.
No pujar a l'avió? Els avions emeten radiacions, no?
No, el que passa és que tu estàs molt amunt i no tens l'atmosfera que te les filtra, en tot cas, no?
Crec. Llavors, com es pot prevenir?
No es pot prevenir.
Per ara?
Per ara.
I l'aigua de l'aixeta de la font del poble, per què no? Perquè està contaminada?
No, depèn de quin poble. Si és un poble que té molt poc iod a la seva aigua, molt poc clor, molt poc... Doncs dona aquesta i altres malalties. Per això les aigua
ha de tenir iod a l'aigua perquè vagi bé.
Claro, ara no ho fem així, la tenim a la sal.
És a dir, la sal és la que porta l'iode i és el que ens va bé?
Exacte. La sal recomanada és sal iodada.
Sal iodada.
Sí.
Per tothom.
Bueno, els nens donen una mica igual, entenc, però vaja, sí, per tothom.
Les coses que aprenem. Ara mirarem què és això de la tiroides amb el doctor Òscar Vidal.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
El valor de la conversa.
I ens ha triat també Queen. Ens ha triat Queen també aquesta cançó que és preciosa, Show Must Go On, no? El show ha de continuar. I quan la sentia, no? Quan preparàvem el programa amb l'equip, jo pensava, és com si digués, la vida ha de continuar, i té com un moviment, no? Com ascendent, com per pujar-lo, no? Com mira, ofa. Què li recorda? Per què ens ha triat aquesta cançó, doctor Vidal?
Va. Aquesta cançó és molt maca, realment.
Sí.
I m'agrada des que era petit. Però és que, a més, és així. O sigui, després d'un ve un altre. Per tant...
Sí, és com la vida ha de continuar. Llavors, algú que està treballant amb la salut i amb la malaltia, en el fons està treballant amb la vida de qualitat, amb la vida de menys qualitat i amb la mort també, com alguna possibilitat. Mm. Llavors, això, el doctor Vidal, com ho encaixa? Quin sentit té la vida per l'Òscar?
No, el té tot, no? O sigui, s'ha de viure cada dia com si fos l'últim. És així. I s'ha de viure amb qualitat.
Cada dia com si fos l'últim. Sí, s'ha de viure cada dia com si fos l'últim dia.
Que no vol dir fer bestieses. Vol dir disfrutar. Jo ara, quan pujava caminant, per exemple, pensava...
Sí.
Se senten molts cotxes. Sí. És una ciutat normal. He pujat disfrutant. No es portava cascos escoltant música. Escoltava la ciutat. He arribat a Diagonal, escoltava cotxes i ocells. La ciutat. Això és disfrutar.
Això és l'atenció plena. Això és el mindfulness. Això és l'ara. Ara i aquí. Està completament obert, no?
Sí, no ho sé.
I aquesta filosofia d'encarar la vida així, d'on ve?
No sabria dir-te. Poder no era així abans, eh?
I què ha provocat el canvi?
Home, la professió que tenim és dura, eh?
Per què?
Fer de cirurgià és dur. És dur.
Per què?
Primer, perquè has d'estar molt ben preparat. Segona, perquè és molt cansat. I tercera, perquè tens molta, molta responsabilitat. I és veritat que quan ets més jove... Jo ara ja no faig guàrdies, eh? Però quan em feia... Bueno...
Com es pot operar després d'una guàrdia de 24 hores?
És il·legal, ara.
Ara? Oh, que bé. Sortosament és il·legal, no?
Sí, però no ho era. No ho era.
Doncs llavors, com es podia operar després d'una guàrdia de 24 hores? Diu, com es podia?
I ho feien bé, per això. Sí. Tu pensa que l'adrenalina ho és tot, eh? O sigui, quan estàs cansat, ets capaç igualment de donar el millor de tu mateix. El que és cert... que amb els anys et dones compte de que ara la gent que és més jove i realment acompleix aquests períodes de descans necessaris, perquè abans no ho fèiem perquè no volíem, eh?
Uh-huh.
O sigui, jo no m'anava a casa perquè pensava que la meva responsabilitat era continuar. Estàvem equivocats. Però no vol dir que no ho féssim bé. Ara, després arribàvem a casa i moríem.
Bueno, moríem estàvem... aquí és una metàfora, vol dir que estàvem cansats.
Estàvem rebentats.
Clar, és el moment en què el cervell ja sap que pot parar, no? I llavors fa brum, com una baixada en picat. I dèiem, el sentit de la vida és disfrutar cada moment, sí?
Ben bé.
I la mort, llavors, aquí com s'encaixa?
Home, la mort és un drama, no? Sempre ho ha estat i no estem gens preparats.
Ni el doctor Vidal tampoc,
no,
ni tu tampoc, va. No?
No, gens. El que passa que sí que és cert que veus... Quan treballes en un hospital i treballes de cirurgià, veus que és una cosa normal. I llavors et tornes poder una mica menys sensible en això. Bueno, i aquí com, no li passa, eh? Però...
Com de més acceptació.
Bueno, com de més naturalitat.
I la malaltia? Perquè, clar, el pacient diu, però doctor, si jo estava bé... És una gran frase, no? Perquè tothom que estava malament, en principi, abans, en general, estava bé. Que és una frase que només té sentit per al pacient.
Però clar, és que això només ho entén qui ho té. Si això és com el mal de cap, quan no el tens dius, hosti, quin mal de cap que tenia, no? És el mateix, estàs bé i de cop i volta no ho estàs.
Què podem fer? O què està a les nostres mans? A veure si ho pregunto bé. El diagnòstic 100% està en mans del metge, el cirurgià, no? El pronòstic, no?
El pronòstic? Bueno, el pronòstic depèn de moltes coses.
Aquí vaig...
Depèn de moltes coses. Primera, que el diagnòstic sigui encertat.
Molt bé. Hem considerat que el diagnòstic era un 100% bo.
Vale. I el malalt l'hem d'operar o no?
Això, qui ho decideix? I depèn de què?
Bueno, és una decisió consensuada. O sigui, hi ha unes guies clíniques que ens envien cap aquí o no ens envien cap aquí. Després hi ha unes reunions multidisciplinars on es discuteix la idoneïtat d'operar o no operar, no aquella cosa que té el malalt, sinó el malalt.
És a dir, més enllà del protocol, que és una paraula que ho diu cordialment, finalment, diríem, ens mirem la persona i ens la mirem en equip.
Així ha de ser.
Molt bé. I després?
I després
sí.
Has de parlar amb la persona a la consulta, quan fem la consulta, i veure sí. quin tipus de persona és.
Per què? Què canvia?
Home, perquè nosaltres, a vegades, parlant amb algú, dius, és que viu sol. No? Per exemple, sí. hi ha gent que viu sola i que té una patologia que s'ha d'operar, però té 85 anys. Si no és una cosa que li hagi de restar anys de vida, potser és millor no operar-la.
Per què? Perquè li baixarà la qualitat de vida?
Primer perquè, home, no ho saps, això, però el que segur que li baixaran són les defenses operant-lo. Després, per molt bé que ho fem, sempre hi ha un resquici de complicacions, una probabilitat de complicacions que a qui li toca són al 100%. Diu, oh, és que això, la cirurgia del tiroides, en els pitjors casos té un 5% de complicacions, els millors un 1%. Però això no vol dir que tu tinguis un 1% de probabilitats, vol dir que de cada 100, un té complicacions. I si et toca, per tu. Amb la qual cosa, quan tu fas aquella valoració del malalt en global i parles amb ell, veus que t'entén el que li dius, que farà el repòs necessari, que té un bon suport familiar, si més no, família entesa com a acompanyament, que no té per què ser un fill o
una parella,
un amic, sí. escolta, vull dir, un bon suport. No viu en un quart pis sense ascensor, no té altres coses, no s'ennuegarà si tu tens un problema i no podrà prendre les pastilles. Hi ha una sèrie de coses que van més enllà del protocol i molt més enllà també d'un comitè multidisciplinar. Van de que tu a l'entrevista puguis copsar que realment necessita aquella cirurgia.
I si finalment és que sí, jo anava al pronòstic, aquella persona es recuperi i es recuperi bé, més enllà de la cirurgia, que ja hem quedat, que no era una prevenció, sinó que ja estava
Perdona,
el tractament...
t'has saltat un pas.
Què m'he saltat?
Hem decidit que l'operem.
Sí.
Qui?
Qui? El doctor Vidal.
Bueno, exacte. Mira, sí, saps sí. què passa?
Jo, què? Jo una... Perquè canvia molt, això, si m'opera...
Doncs pot ser.
Molt.
Doncs pot ser. Jo tenia un mestre...
Llavors, el recurrent, el Galio Cursi...
Mira, jo quan era jove tenia un mestre, en Pau Descanse, el doctor Astudillo...
El soroll de la veu de després
sí,
seria...
Sí. Escolta, què em deia? Jo a vegades veia un malalt i deia, mort de Déu, hòstia... I em deia, no passa nada. I en canvi jo era entrenar molt fàcil, deia, aquest rei, em deia, no, l'important no és el que tingui el malalt.
Què és l'important?
Qui l'operi.
Però tot deu ser important.
Però és un pas molt, molt important.
Molt bé, qui l'operi? Ja hem quedat...
I no vol dir una persona sola. Un de sol no fa res, un equip.
Amb
un bon hospital darrere.
Amb el clínic, amb l'equip del doctor Vidal.
Aquí està.
Això ja ho tenim.
Màximes garanties. Sobretot per l'equip.
Havia pensat dedicar-se, no sé, a la comercialització. Quin gràcia. Molt bé, però jo anava a intentar veure quines possibilitats o quina responsabilitat té cada persona a l'hora de promoure la seva salut.
Doncs en té molta abans i després d'operar.
Anava aquí, perquè sí. això sí que està en mans, diríem, dels pacients, dels oients d'ara. Què pot fer?
A veure, mira, hi ha una cosa simple quan diuen, ens hem de cuidar.
Sí.
Què vol dir això? Vol dir que hem de fer què? No? Hem de fer dieta, no hem de beure alcohol, no hem de fumar. Per cada persona això és un món, perquè, bueno, no sé, si tu resulta que fumes molt poquet i si deixes de fumar tens ansietat, malament, no t'interessa l'ansietat. Però cuidar-se en quant a el que és fer una miqueta d'exercici, les recomanacions cardiovasculars, intentar doncs, menjar poc greix, tot això ajuda a que el malalt estigui ben nodrit, que la immunitat estigui bé, i quan afrontes una intervenció quirúrgica, si la immunitat està bé, tens una bona massa muscular i tens una bona qualitat, diguéssim, cognitiva,
sí.
la cirurgia, quan va bé i quan no va tan bé, estàs més preparat com a cos.
Com a cos.
Perquè és així, o sigui, hi ha un substracte, que és aquest. A partir d'aquí, i és bastant important també, que el malalt faci cas. Faci cas a les recomanacions del metge.
Com ara quines?
Bueno, que es prengui la medicació que li dones i que no faci cas a la veïna que li diu que 4 pastilles són massa. O que faci repòs,
sí.
quan li dius que no ha de fer repòs pel risc de que pugui tenir una hemorràgia. O quan li dius que intenti no parlar molt perquè així la zona del coll descansarà. Tots entenem que si t'operen d'un genoll i et posen un guix, no mous el genoll. I quan et treuen el guix, com que està rígid, tampoc el mous. I no se t'ocorreix pujar i baixar escales. En el coll ningú entén res.
Com que no es veu, com que no ens el sabem...
Bueno, si no tens un mirall, no ho veus.
El doctor Òscar Vidal, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit. Obi-Wan, never
told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you can.
Som al cine, estem veient Star Wars, tota la saga podríem veure, no? Ja riu. Diu que bé que ens ho passem, no? Sí?
Sí.
Per què ens has triat?
Bueno, aquesta és una de les primeres pel·lícules que vaig veure al cine.
Sí.
ET també. I en canvi ET no m'ha agradat gens, la detesto. I en canvi Star Wars em va fascinar tant que ens vam quedar a la sessió contínua.
Yeah.
I a dia d'avui encara puc seguir-la veient una i una altra vegada. O sigui, no sé, no em preguntis per què, però la trobo, les antigues, sobretot, fascinants.
I continuem al cine. Ara som amb Indiana Jones. Això és tota acció, no? Vinga, acció. El temple, aquesta perquè ens agrada.
Saps què passa?
Què?
Que jo quan vaig al cinema o quan veig la tele no vull pensar. Em vull divertir. Jo les emocions les vull veure. No haig d'estar pensant a veure què passarà, què no passarà, o que malament que em sento per això que està passant al cine. No, jo tinc moltes emocions al dia a dia. Aquí les vull veure. I estar allà i veure-les. I aquestes pel·lis no fan pensar gaire. Estan fetes per bons actors, molt bones bandes sonores, és evident, perquè si m'agradaven abans i encara ara són clàssics, no vaig triar malament.
No.
I m'agrada aquest tipus de cinema, a mi.
I ara aquí tenim a Bruce Willis, també, en la línia, eh? En la línia, aquesta també, eh?
Sí, però escolta, a la gent jove també li agraden les pel·lis aquestes del Bruce Willis, eh?
D'acció, sí. Òscar Vidal, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Take it easy, digue'ls, abans sentíem Hotel California. A veure, situem una mica l'entorn familiar, de l'Òscar, per dir-ho així. En Ramon i la Maite, el pare i la mare, com són?
Són encantadors, bones persones. Són bones persones, sobretot.
Sí?
Sí, i molt artistes.
Els artistes?
Són artistes tots dos, curiosament, i jo no he agradat res d'això.
Home, sí, mal bisturí.
Habilitat, he agradat habilitat, que és el que té el meu pare, sobretot, moltíssima habilitat, i això ho he agradat, sí.
Ambidextre? I el doctor Vidal també?
També.
També? I de caràcter, de valors que transmeten al pare?
Bueno, el meu pare és un home molt treballador, sempre ho ha estat.
Sí.
I és molt bona persona. Molt bona persona.
I la mare? La mare,
la mare també. Molt bona persona, molt treballadora i una persona molt desperta. Una persona jove de ment.
Quins valors han transmès? L'esforç?
L'esforç, sí.
Què més?
Lleialtat.
La lleialtat.
Sí.
I en Romà?
Bueno, aquest és el meu germà.
I què?
Un tio important. Jo me l'estimo molt. Ell i la seva família me l'estimo molt. També és metge, per cert.
Un tio important s'emociona. Per què?
Bueno, no ho sé.
Més gran?
No, més petit.
Més petit?
Més petit, sí.
Aquí la família és una pinya?
Som una pinya. No som una família que estiguem sempre junts. Hi ha gent que diu, cada diumenge anem a dinar, cada... No ho fem així. Però en canvi ens tenim, estem, sí. Estem molt presents.
I l'Anna?
És la meva dona.
I?
És la que vaig triar. Tinc molta sort de tenir-la.
Caram, molta sort de tenir-la.
Moltíssima.
Quants anys fa, ja?
27 anys.
Per què? Ets afortunat de tenir l'Anna?
Bueno, perquè és una tia molt espavilada, és la persona que més m'agrada del món.
La persona que més...
Sí.
Mira que educa anys de professió. Uh-huh. És la primera vegada que sento un home que diu la meva dona és la persona que més m'agrada del món. Ni a la vida ho he sentit
doncs
jo.
Ja està, el primer.
Ni a la ràdio, ni a la vida.
No sóc el primer que t'ho diu.
I per què? Què té l'Anna? Bueno, què li veu l'Òscar?
Per com és molt treballadora, bona persona, es cuida molt, m'estima molt, ens estimem molt.
O sigui, la vida amb l'Anna...
Em complementa completament.
I tu la complementes a ella?
Sí, jo crec que sí.
I l'amor què és, l'amor?
Bé, l'amor ho és tot, no? És la confiança, és l'estar, el voler estar.
És el voler estar.
Uh-huh.
Voler estar i voler estar per aquella persona?
Exacte.
I els fills?
Va, tinc uns fills molt macos, jo.
Jo què et pensaves?
Sí, home, macos i macos de caràcter, també molt treballadors . Sí, gent interessant. Jo tinc fills molt diferents, el David i la Maria.
Com són en David i la Maria?
El David és un tio molt despert, sempre ho ha estat. Molt intel·ligent.
I la Maria?
La Maria també ho és. També ho és. Molt treballadora. Ella ha heredat la meva... Bueno, ella, la visió aquesta de l'esforç. I llesta,
pam,
i guapíssima. Una guapíssima. Filla que és guapíssima.
Òscar Vidal, avui al divan, Albert Castellví, el nostre coordinador, porta els pitets. Té'ls. O sigui, aquí ho hem de dir tot, no? Víctor Rodríguez al so, les gravacions, Josep Lluís Santiso en el muntatge, Blai Mercè, avui al guió. I ets feliç?
Molt. Crec que sí, vaja, igual no ho soc i algú diu aquest tio no ho és.
Però és que no importa si un altre diu aquest no ho és o és una visió subjectiva, la felicitat.
Exacte, cadascú la veu diferent, sí, sí. Però jo penso que sí, que sóc molt feliç i molt afortunat. Sí. Faig el que m'agrada, visc com vull, perquè, escolta, quan t'has mogut pel món et dones compte...
Què?
Que, ojo, aquí es viu molt bé, eh?
Òscar Vidal, al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Novament hem tornat a sentir Eagles, perquè ens agrada.
Molt.
I ara, de cara endavant, què volem, doctor Vidal? Què ens agradaria fer? És un plural majestàtic, però és que t'agradaria fer.
Què m'agradaria fer?
Sí.
Doncs que les coses no canvien gaire, seguir com estic. La veritat.
Hem dit que ho faríem i hem de referir-nos una mica què és la tiroides, com ho expliquem?
No és fàcil de dir, però és com una centraleta.
Una centraleta.
Sí, sí.
Ah, és com el control central de Catalunya Ràdio.
Pues no
passa
diria,
tot per aquí?
No et diria que no. Com a mínim hi ha coses que no hi passen, però probablement si el control central s'espatlla...
No va res.
No funcionarà
no
res.
Va, la ràdio no va, si el control central... O sigui, la tiroides és el control central del nostre organisme?
Bueno, regula...
Què regula?
Moltes coses, moltes. Mira, per exemple, regula l'estat d'ànim.
L'estat d'ànim.
Sí, regula si dormim o no dormim. Regula si tenim més o menys gana. Regula que el nostre cor funcioni més ràpid o menys, el sistema cardiovascular. Sembla poques coses, són moltes, eh?
No la tenim present, en canvi, la tiroides.
Només quan s'espatlla.
Només quan s'espatlla. Quan s'espatlla, quines alteracions provoca?
Bueno, ho hem comentat una miqueta abans. O sigui, hi ha dues maneres de que deixi de funcionar bé, no? Una és... per excés o per dèficit de l'hormona que produeix. Llavors, dona alguns símptomes que podríem allargar-ho molt, això, però, vamos, bàsicament, en aquestes tres esferes o quatre que t'he comentat, i després quan s'altera perquè li surt un tumor, que són coses diferents, però que al final són alteracions. Tu pots tenir un tumor i que et vagi perfectament a tiroides.
I llavors?
O, bueno, però és que no té res a veure una cosa amb una altra.
I llavors com es detecta que hi ha aquest tumor aquí que pot fer de les seves i... Suposo que escampar-se també.
A vegades sí.
Llavors, com es pot descobrir?
A veure, hi ha uns signes d'alarma. El que passa que a vegades anem una mica tard. És veritat que avui en dia estem molt controlats. Ens fem analítiques constantment. A vegades, com que hi ha molta gent que té colesterol, fixa't tu, i té triglicèrids, es fan ecografies del coll per controlar si hi ha alguna alteració.
Alguna placa?
Bueno, una ecografia per mirar si tens algun ateroma, alguna cosa així, i trobes el nòdul. A vegades és tan simple, en noies joves o en noies com tu, que li diu la peluquera. Quan hiperextensiones el coll, si tens un nòdul al tiroides, es veu. I dius, escolta, has vist que tens aquí alguna cosa? Vull dir, es descobreix una miqueta així. Si féssim ecografies a tothom, cosa que no s'ha de fer, o que jo diria que no s'ha de fer, perquè hi ha llocs on ho han intentat, trobaríem... 60% de nòduls en la gent que va pel carrer.
En la gent més dones que homes?
Mm-hmm.
Per què? No ho sabem?
Bueno, té a veure amb els eixos hormonals. No són estancs, no? I les dones, com bé saps, tenen la menstruació cada mes durant una època de la vida, amb la qual són alteracions hormonals molt fortes, els embarassos, alteracions hormonals molt fortes, i això també incideix sobre la tiroides. Sí.
Som en els últims minuts avui parlant amb el cirurgià Òscar Vidal. Què he de dir? Cirurgià endocrí? Cirurgià de tiroides? Què he de dir, per dir-ho bé?
No, cirurgià endocrí. Jo sí que puc dir-ho, perquè estic superespecialitzat, sí, sí.
Que ens ha triat també alguns llibres. afirma Pereira que el va conèixer un dia d'estiu. Un dia magnífic d'estiu, assolellat i ventilat, que Lisboa refulgia. Sembla que Pereira era a la redacció, no sabia què fer. El director estava de vacances. Ell es trobava empantanegat perquè havia de posar en solfa la pàgina cultural, perquè a Lisboa ara tenia pàgina cultural i l'havien posada a càrrec d'ell. I ell, Pereira, reflexionava sobre la mort. Aquell dia d'estiu tan bonic, amb la brisa atlàntica que acaronava la capçada dels arbres i el sol que resplendia, i amb una ciutat que brillava, literalment brillava sota la seva finestra, i una blavor mai vista, afirma Pereira, d'una limpidesa que gairebé feria els ulls, ell es va posar a pensar en la mort. Per què? Això a Pereira li és impossible de dir-ho. Deu ser perquè el seu pare, quan ell era petit, tenia una casa de pompes fúnebres que es deia Pereira la Dolorosa.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Ven d'ahí, vente conmigo.
Afirma Pereira. Per què ens l'has tret? Doctor Vidal.
Mira, va haver una època, uns anys de la meva vida, que m'agradava molt llegir llibres del tabú aquí.
Sí.
I, bé, de fet, no ho vaig descobrir jo sol. Jo tinc un bon amic, un cirurgià molt amic meu, que m'ha ensenyat moltes coses, el doctor Juanjo Espert, que és un gran lector, un tio molt culte, no com jo. Jo llegeixo poca literatura, pocs llibres. Doncs em va dir, mira, aquest llibre és curt i segur que t'agradarà.
Uh-huh.
I realment era curt i em va agradar. I llavors vaig acabar comprant tota la saga i després alguns altres llibres del tabú aquí també. I, bueno, són llibres fàcils de llegir. Pensa que jo no he estat mai un gran lector, però és veritat que jo, quan tinc temps lliure, així com hi ha gent que li agrada molt llegir, doncs a mi m'agrada passejar, m'agrada contemplar les coses, contemplar el món. Llavors, doncs, bueno, intento llegir llibres, la meva dona me'n regala, quatre pàgines i fora, no m'enganxen. I aquests, bueno, doncs sí, en el seu moment em van enganxar, sí.
¿Por qué pagas en Starbucks por una taza de café el triple de lo que pagarías en un simple bar? A partir de esta sencilla pregunta, Tim Harford, uno de los economistas más prestigiosos del mundo, se convierte en un detective que nos enseña a seguir las pistas para averiguar cómo funciona el mundo. Porque quizá pienses que simplemente estás disfrutando de un cappuccino espumoso, pero el economista ve otra cosa. Tu cappuccino refleja el producto de un sistema de complejidad asombrosa. El economista puede explicar cómo funciona un sistema como este, cómo las empresas intentarán explotarlo y cómo tú como consumidor puedes protegerte.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
És la manera de plantejar el llibre El economista camuflado, la economia de les pequeñas coses de Tim Harford, que també ens ha triat el doctor Vidal.
Mm-hmm.
Per què?
En té diversos, d'aquests.
Aquest és divertit, a més, no?
Són llibres molt divertits. Molt divertits. I, bueno, sembla que no és ben mentida el que diuen, no? Aquesta és una lectura que és molt, molt fàcil, molt còmoda, i que pots fer tranquil·lament assentat en una tombona, en una piscina, i que si t'interrompen, segueixes, et banyes, segueixes, no has d'estar totalment concentrat. I a mi és el que m'agrada.
I encara ens ha triat un llibre més, el cas aquell d'investigació, que és tan divertit, no? A veure si ho dic bé, que el tinc per aquí. Era La veritat sobre el cas Harry Keber, de Joel Dicker. Molt divertit.
Molt, molt. Molt. He intentat llegir després l'altre, el de l'Osvalti, em penso que es diu, i em va costar una miqueta més.
Acabem, doctor Vidal. Què és el millor que has fet fins ara?
Conèixer la meva dona. Et referies a això?
El que volies. I si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries de la teva vida?
No sé, així a bote pronto no tinc gaire clar que canvies moltes coses. No?
Què li diries a algú que pensa que no s'ho val llevar-se demà?
Que sí que s'ho val, que té l'oportunitat de fer-ho i que, ojo, que algun dia igual no podrà.
I Catalunya, com explicar-la a algú que no hi ha estat?
Bueno, jo penso que, hòstia, moltes vegades jo em moc molt per Espanya i Portugal i, bueno, per fora, però sobretot per Espanya, que els hi costa, els hi costa entendre una miqueta. Però Catalunya és un dels llocs més macos que hi ha. Ho tenim tot. Només han de venir.
Déu?
Bueno, jo hi crec en Déu.
Sí?
Sí.
Reses?
Sí. Sí, abans... dono gràcies.
Dones gràcies.
Sí.
Abans de les intervencions,
no.
Anava a dir?
Et diria que habitualment no.
I després?
Et diria que tampoc.
Quan resem?
Bueno, doncs quan me'n vaig a dormir, penso, hosti, pare nostre, que em va ensenyar la meva iaia, i penso, bueno, pues, que demà no sigui pitjor que avui. Perquè quan tot va molt bé, només pot empitjorar.
I darrere del nom Òscar Vidal, per algú que llegís una mena de Wikipedia d'aquí 150 anys, quina definició en una línia hi hauria d'haver?
No ho sé, no soc tan pretensiós. Crec que no hi haurà cap definició, no?, d'aquí 150 anys.
Molt bé. Però si l'haguessis de fer tu, què diries?
Bueno, et diria un home bastant feliç, ha intentat fer sempre la seva feina el millor que pot, i si no, no ho fa. He intentat sempre formar la gent que està amb mi, des d'un àmbit professional i des d'un àmbit personal. Soc bon amic dels meus amics, m'agradaria ser-ho més, però a vegades no hi ha temps. Intento ser un bon fill, un bon pare, un bon germà, un bon espòs. Ho intento.
I un home que estima els pacients. Doctor Vidal, moltes gràcies.
A tu per l'entrevista.
Moltes gràcies.
Molt nerviós aquí, això.
Què dius ara? Oh. Apa, que vingui jo al quiròfan, fem un intercanvi. I sortirien molt, molt pitjor els pacients. Gràcies de debò per tot.
A vosaltres, a tu.
Ho dèiem abans aquí en equip, com sempre, amb Víctor Rodríguez i Josep Lluís Santiso, amb Albert Castellví i amb Blai Mercè Sílvia Còpolo, encantada de la vida, que un cop més ha vingut a prendre. Gràcies i fins ben aviat. El divan.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada. We'll be right back.
empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Tales of yesterday.